El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Universitari arrencat de forma oficial després de l'acte institucional que es va fer ahir al vespre al rectorat de l'Autònoma, un acte que va tenir l'escriptor Màrius Serra de convidat i que va servir perquè la Universitat Autònoma de Barcelona posés damunt la taula un pla per la defensa de la llengua catalana a l'equipament educatiu i de recerca. Tot en un curs que arriba amb els reptes de tresoreria que pot provocar l'increment de preus en els pressupostos universitaris ja molt tensionats, però també amb un retorn total a la presencialitat i amb la necessitat d'encaminar el projecte per tal que l'art tèxtil pugui acollir la Facultat d'Infermeria de la UAB. Amb totes aquestes coses intentarem passar per totes elles. Rebem avui a l'estudi Javier Lafuente, rector de l'Autònoma. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Deixi'm que comenci per el que explicaven en aquest acte ahir, que feien al rectorat de l'Autònoma. Girava l'entorn del català a través de la conferència que feia Màrius Serra i també explicava que la UAB vol posar en marxa la campanya No em toquis la llengua. Uh-huh. Què és exactament aquesta campanya i per què s'han decidit a posar-la en marxa?
A veure, nosaltres fem a l'Autònoma cada any un lema. L'any passat era un tema de mobilitat, que caminessin la gent, i aquest any doncs, van estar pensant quin seria el lema més adient i van pensar que el tema del català és un tema important que hem de posar-lo sobre la taula, i llavors doncs, començaven i van estar donant-li voltes i el lema que va quedar era No em toquis la llengua, i estem intentant això, que la gent pensi que hem de defensar-la entre tots.
I això en què es tradueix? Perquè sap que els estudiants, quan preguntes, no?
Sí.
Una de les coses que es queixen és que sovint hi ha llengües, matèries que es diuen que s'impartiran en català i després, doncs, pel que sigui, passi a l'aula, finalment la matèria no s'imparteix com a tal.
Espero que això no passi. En principi, nosaltres estem vigilant, i quan qualsevol alumne fa una queixa perquè hi ha hagut un canvi, que és una vulneració dels seus drets lingüístics, nosaltres actuarem sempre. Actuem i actuarem i estem vigilant i intentant evitar que això passi. Moltes vegades és un tema d'educació mal entès, que hi ha una persona que demana que es canviï la llengua, quan realment quan s'ha matriculat ja deia en quin idioma, com i quan, per lo que s'ha de fer és complir el que es va comprometre, que és un contracte entre l'alumne i la universitat.
I per tant això es farà.
Sí, està fent-se. Estem seguint totes les denúncies que es fan, es segueixen i s'intenten revertir.
També va anunciar en aquest acte ahir un rejoveniment de la plantilla, un pla per rejovenir la plantilla. Li he sentit dir a vostè, li havia sentit dir a l'anterior rectora també, la Margarida Arbós, la necessitat, no, de trobar aquests mecanismes. Com ho vol fer i en què s'ha de concretar?
Clar, cada any és pitjor, perquè van subir la gent però no entrava prou gent jove. Això està passant des de l'any 2008, en la crisi econòmica, en què es van congelar plantilles a nivell de l'Estat, on no es podia contractar a ningú nou, la gent anava jubilant i no teníem incorporacions més que en forma d'associats, que també era per sentit, que és una cosa que no ens agrada tenir tant un percentatge de professors associats tan elevat, perquè era l'única figura que tenia. Llavors nosaltres estem, jo ja ho vaig posar quan em vaig presentar a rector, i ho tenim clar en el nostre pla, i ara mateix tenim un acord amb la Generalitat, amb la Conselleria, perquè també ens recolzarà. El nostre plantejament quin és? És anar incrementant cada any el nombre de professors estables, de manera que si, per exemple, es jubilen unes 50 persones cada any, poder contractar 100 persones cada any, d'aquesta manera, a poc anirem recuperant, perquè tampoc és bo fer un canvi sobtat. Pensa que havien calculat que la pèrdua de professors estables de la universitat havia estat al voltant de 350. Aquest any ja hem fet una contractació de 60 persones més de les que s'havien jubilat, i esperem que en 3-4 anys podrem revertir-lo, no totalment, però bastant.
I això vol dir que alguns d'aquests professors associats puguin passar a tenir places estables? Vol dir buscar gent que està fent recerca d'una manera o de l'altra perquè consolidi places?
T'ho dic molt fàcilment. A veure, en principi, les places de professor no tenen nom. O sigui, nosaltres treurem concursos on podran optar aquells professors associats que tinguem, que tinguin el doctorat, que tinguin l'acreditació, que tinguin les capacitats, i podran ser adient, perquè de fet estan donant classe. Jo el que estava dient, normalment un professor associat és un professor que treballa en un altre lloc. Normalment no, en el 99% dels casos, perquè hauria de ser en el 100%. I llavors, en principi, principi aquestes...
Més que res, perquè el sou tampoc ajudaria a viure, no?
No, però és que a més està pensant, jo crec que estan ben pagats, com a mínim a l'autònoma, que el tipus de contracte que tenen, clar, si estàs treballant en un altre lloc, i et paguen per fer docència, únicament docència. Un professor universitari fa moltes més coses, fa docència, fa gestió, fa recerca, i llavors tota aquesta feina és un paquet i tenen que estar allà tot el dia. El professor associat treballa en un altre lloc, és un sub, tindria que ser, un superespecialista que ve allà i explica als alumnes coses com, per exemple, tu, que ets una persona que té una habilitat i un coneixement pràctic de ràdio, doncs va a la facultat i ensenya coses pràctiques del dia a dia. Llavors, aquesta diferència entre el que seria un teòric, que podria ser un altre tipus de professorat que hi hagués en la universitat, és la diferència d'un professor associat. Aquesta fracció tindria que ser un percentatge d'un 20, un 15, depèn de la titulació, i no d'un 50 i pico per cent de la docència, però insisteixo que aquest motiu ha estat perquè el número d'hores que fa un professor associat és més petit i perquè durant 12-14 anys no hem pogut contractar professors titulars.
Per tant, això s'ha de revertir amb aquest pla de contractació que explicava ara. Aquesta és una mesura clau per guanyar competitivitat? Li dic perquè moltes vegades hem anat parlant, no, del problema pressupostari i l'efecte que tenia en la pèrdua de competitivitat de l'autònoma. No sé si és una de les mesures claus que s'ha de posar en marxa.
A veure, jo la competitivitat de l'autònoma sempre depèn en referència a que ho faci. Jo crec que any rere any pugem en tots els rànquings, estem millor situats. En aquest moment en el QS hem quedat en el 160 i pico, no recordo el número exacte, en el Times, pràcticament tot el rànquings sempre queden molt bé, inclús en el Shanghai, que diuen entre la 200 i la 300 estem a la 201, o sigui, estem a punt de fer el salt i ja està per les 200 millors del món, en un rànquing que està molt pensat per un tipus d'universitats diferent, per la qual estem molt bé. Nosaltres estem fent una campanya, una política des de fa un temps de captació de talent, d'intentar retenir i captar el talent, però una campanya com un pla com el que estem fent de rejuvenir la plantilla ens ajuda a millorar-lo, perquè, clar, què està passant? Que any rere any l'edat mitjana del nostre professorat s'incrementa i quan mires cap enrere i veus que no ve ningú, doncs això també una mica preocupa. L'entrada constant durant uns quants anys de gent jove amb ganes en empenta ens anirà molt bé i crec que ens ajudarà encara a continuar posicionant-nos millor.
No, li deia allò de la competitivitat perquè recordo que havíem parlat, no, del problema de finançament que té la universitat, que tot plegat hi va lligat, no? I recordo, crec que era un dia la rectora Arboix que es deia, de moment encara no hem tocat moll de l'os, però no tenim molt més marge de maniobra, no? Perquè ja no sabem gairebé com empescar-nos-les. No sé si des de llavors la situació ha anat millorant o fins i tot, clar, jo pensava, despesa de gas llum, entenc que no serà un any fàcil, tampoc.
A veure, fins ara la despesa de gas llum no ha estat preocupant, aquest any sí que ho serà, perquè hi haurà un canvi, nosaltres teníem un contracte que el preu estava fixat amb una subhasta de fa, em sembla que són 3 anys o 4, per la qual no ens ha afectat encara, començarà a afectar-ho, però ja portem una sèrie d'anys intentant fer mesures per reduir i disminuir, no únicament per el cost energètic, sinó per l'impacte ambiental, perquè pensem que els objectius de desenvolupament sostenible són més que evidents. Quan tu estàs parlant de que si hem arribat a tocar el moll de l'os, jo diria que sí, però això és un problema particularment greu de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè tenim el tema del campus. Allò que ens distingueix i ens marca com una universitat molt diferent, que ens permet tenir en un mateix espai amb els nostres campus. Nosaltres tenim el campus de Bellaterra, tenim el campus de Sabadell i els diferents campus hospitalaris que tenim. Però el campus de Bellaterra té un problema, una particularitat que ens permet tenir una interacció entre disciplines totalment diferents, entre els estudiants d'una formació molt, molt, molt transversal, que jo crec que és molt positiu, però ens provoca l'efecte ciutat. O sigui, jo tinc una ciutat que he de mantenir, hem de pagar els autobusos, hem d'arreglar els arbres. L'altre dia va haver una tormenta forta on van caure 100 arbres, on van fer danys, clar, tot això, l'il·luminat públic, tot ens toca fer-lo a nosaltres, encara que estiguem dintre del terme municipal de Saranyola, ens ho paguem, asfaltem les carreteres, tenim, i llavors nosaltres el pressupost que rebem és com a les altres universitats, amb un model pensat en la docència i en la recerca, per lo que això ens provoca una atenció addicional amb altres universitats.
I això quan ho expliquen a les administracions no ho entenen o no veuen aquesta sensibilitat?
Ho estic explicant avui a través de la ràdio, ho dic a tothom, ho explico però és una particularitat que al final tothom pensa que és una responsabilitat de l'altre. Jo crec que tindríem que una un sistema de finançament diferenciat, perquè en el model de finançament no pot entrar si tens autobusos o si tens parcs o si tens 300 hectàrees que has de cuidar o l'accés a l'autopista per part de tots els ciutadans de Cerdanyola, tots accedeixen per allà, o els ciutadans de Sabadell que van a Sant Cugat, moltes vegades ens atreveixen. O sigui, el resultat és que nosaltres tenim uns efectes d'una ciutat que no existeix i que no tenim finançament ni tenim IBI, al contrari, tenim que pagar. O sigui, que és un problema, ho explico regularment, i tothom diu que està d'acord amb mi, però que, bueno, és de la porta del costat, a veure si trobo la porta on estan.
A veure si la troba, a veure si la troba. I en tot això, hi ha hagut alguna mena de millora de finançament o la situació s'està cronificant i no hi ha manera, perquè s'ha parlat, no?, de certes millores de finançament que no sé si aconsegueixen arribar o fins on necessiten.
L'any passat jo vaig dir que era el primer any que teníem conselleria després de 12 anys sense conselleria, jo crec que això va ser una gran notícia. En aquesta situació complicada això va provocar, o ha tingut l'efecte, més que provocar, un increment de pressupost. No va ser un increment molt, molt gran, però va ser un increment que ens ha ajudat a passar-lo. A més, tenint en compte que els dos últims anys hem tingut les ajudes per Covid, això ens ha anat, ens ha permès una mica anar tancant pressupostos, però a més, perdona, hi ha un altre tema, que per primera vegada s'han incrementat tant el fons de recerca, no tant com jo voldria, però s'han incrementat, i el pla d'inversions universitàries, on des de feia més de 10 anys estaven no congelats, sinó a mínims històrics. Llavors ara s'han doblat, això ens permet una mica fer algunes accions, però pensa que mantenir una infraestructura com una universitat de puntera i de prestigi, on necessites tenir els equipaments a l'última per poder competir, si durant 10-12 anys no s'inverteix per part de ningú, allò es va degenerant, i ara, en lloc de tenir equipaments d'una edat mitjana de 4-5 anys, tenim equipaments d'una edat mitjana de 15 anys, i els nostres edificis, que ja tenen a prop dels 50 anys, comencen a tenir problemes de manteniment. Això és un tema normal i que tindríem, espero que es vagin revertint a poc, any rere any.
Anem a la docència. Després vull parlar també de recerca i vull passar per Sabadell, òbviament, ja em coneix. Sobre la docència, la principal novetat és que aquest any ja sí, presencialitat al 100% sense haver de patir, diguéssim. L'any passat va ser molt presencial, però hi havia el dubte aquell de què podria passar, no?
L'any passat vam començar dient que seria presencial, però estaven tots stand-by, esperant a veure què passava. Jo diria que en aquest moment, jo recordo que estava en aquest estudi i estava amb mascareta i cuidant, i encara que dèiem podem obrir, ara jo crec que tenim garantia pràcticament absoluta de que no hi haurà problemes. Espero que no m'equivoqui, perquè al final ara el que està passant és que el virus ja té que moure's, i com tots hem estat en contacte, hi haurà les quartes dosis per a les persones que estiguin amb problemes, però la gent jove no crec que hi hagi problema. Ja portem molts mesos amb unes condicions de normalitat i no hi ha hagut cap repunt molt, molt perillós, per la qual jo espero que aquest any sigui l'any de la total normalitat.
A nivell d'alumnes, més o menys el mateix nombre que altres anys, hi ha canvis significatius en aquest sentit?
A veure, pensa que el número d'alumnes, nosaltres tenim sort, Bueno, jo crec que les universitats públiques catalanes, que totes tenen un nivell molt bo, tenim sort, perquè si ofertem 100, omplim 100, si ofertem 200, omplim 200. Nosaltres tenim al voltant de 8.000 i pico, no tenen res, el número, igual que cada any hem incrementat a la nota de tall en termes generals, però tampoc, també jo diria, ara seré crític, si incrementa el número de persones que volen entrar a la universitat i no incrementem el número de places d'oferta, però la nota de tall puja any rere any. Jo voldria destacar, pues, com sempre, pues, ja tenim alguns graus com el de física i matemàtica conjunt, que torna a ser el número 1 de Catalunya, però també és perquè té una oferta d'un número de places molt petit i és, diríem, no elitista, però està dintre d'un paquet que únicament poden admetre algunes persones. Estic molt content per un nou doble grau de dret i relacions internacionals, que aquest, sent la primera vegada que s'oferia, crec que és la segona o tercera millor nota necessària per poder accedir, o sigui que significa que jo era una demanda. I també estic orgullós del tema d'infermeria, abans de que entris. Per què? Perquè nosaltres hem fet un increment molt gran de places. Ens vam posar a la disposició de la societat perquè hi havia una necessitat de places i perquè teníem els dos hospitals nostres, el Taulí i el Mestre Pujol, que volien fa molts anys tenir places d'infermeria. Nosaltres van jugar al màxim, i clar, això podia provocar aquest increment de places tan gran, podria reduir la nota de tall, i no ha reduït, sinó al contrari, l'ha pujat una miqueta. Això significa que havia una necessitat i encara no està coberta.
Li volia preguntar precisament per, també per aquest aspecte, no? A l'hora de pensar estudis, a l'hora de pensar com donar-li la volta, perquè s'està parlant molt d'algunes carreres que costa que s'omplin, no? Algunes carreres doncs, que la nota de tall és molt baixa i que costa doncs, que la gent decideixi matricular-se aquesta, d'altres, com deia ara vostè, amb notes altíssimes, no? Al final, llei d'oferta, llei de la demanda, però quan pensen uns estudis nous, en què es basen? Parlen amb els sectors econòmics, parlen amb els sectors socials, què és el que els fa pensar que fa falta posar en marxa un grau?
A veure, nosaltres ara, jo en la campanya vaig dir quan em presentava fa 2 anys que no faríem nous graus durant un temps, volíem veure com estava la foto, aquestes coses que t'he dit són coses que s'havien arrencat anteriorment i estem acabant, i ara el que estem fent és analitzar la situació. Això és el que fem normalment, que és, tenim amb tots els graus, hi ha comissions tècniques, hi ha gent que tenim en compte tant la societat com les necessitats i quin és el que percebem i el que ens fan arribar. Això ha canviat en referència fa 30 anys on els graus eren uns molt concrets, ara anem fent coses que anem adaptant i que ven en funció de la necessitat. Quan veiem que un grau no té la demanda necessària, el que fem a vegades és reduir, per exemple, un grup, i amb aquests recursos que tindrien d'aquest grup podem muntar una cosa que normalment és interdisciplinària o és més transversal o és més adient a les necessitats que hi ha. O a vegades ens trobem, no sé, per exemple, l'any passat vam posar en marxa el grau d'intel·ligència artificial. Ens van trobar en què el sector ens demanava que feia falta un grau d'intel·ligència artificial perquè hi havia un tipus de professional que únicament el podíem agafar a nivell de que havien acabat el màster o el doctorat i que havia una necessitat social, doncs la vam posar en marxa. Teníem un tema de gènere, hem fet temes, estem arrencant molts graus que són, bueno, arrencant, estem fent, graus que són molt transversals i que realment el grau d'ocupabilitat, que també l'analitzem i el seguiment, està anant molt bé, per lo que, a diferència de lo que parlava de la fàbrica de parats que deien, no ho és, no tenim aquesta sensació, sí que les necessitats socials hem d'anar-los adaptant i canviar i muntar un grau no són 2 anys, has de treballar durant temps, has de veure la necessitat, has d'adaptar aquestes necessitats i treballar.
I en aquest sentit, en un moment en què sembla que l'educació està en tota aquesta fase de canvis, no sé si aquests canvis també arriben a l'àmbit universitari, en la manera ja no tant de com són els graus, sinó de com s'ensenya en aquests graus o de com es comparteix el coneixement amb els alumnes.
Cada vegada més es parla de competències. Portem un any i pico parlant de competències. A la Universitat de Bolonya parlem de competències sempre. O sigui, no és que anem a canviar perquè estem parlant de competències. Estem parlant de la forma de preparar. O sigui, cada vegada més és menys necessari uns coneixements concrets. O sigui, tots tenim el telèfon a la mà, busquem, trobem, podem llegir un llibre, podem buscar informació, podem trobar. El que hem de donar són capacitats als nostres estudiants. Nosaltres ara estem treballant, bueno, jo crec que ja t'ho vas dir l'any passat, però torno a insistir perquè és un tema per mi molt important i que encara avança més, en el que seria el nostre model d'universitat europea, que seria l'ETH University, on el que plantegem és formar els alumnes a una formació basada en reptes, de manera que ara tinc un parell d'idees que no, alguna a Sabadell que no te la diré perquè no la tinc tancada, quan la tinc tancada en la Càmera de Comerç per intentar fer una acció aquí a Sabadell. Uh-huh. Llavors el nostre plantejament és aconseguir que els reptes socials, tant de la ciutadania com de les empreses, com de les administracions, arribin a la universitat, i aquests reptes es planteguen als alumnes que quan s'estan formant d'una forma transversal, fent equip pluridisciplinar, es plantegen formar-se resolent reptes, no problemes, reptes. O sigui, allò. I a més, en el nostre model europeu col·loquem grups que són internacionals, de manera que en el mateix equip poden haver persones de Sabadell amb persones d'Oslo, per dir d'alguna manera, tots sabem que ni les preguntes ni les respostes tenen que ser igual, però tots creixem i donem una resposta més global, tenint en compte, clar, sempre l'impacte ambiental, l'impacte... Hem de canviar, això és un tema que no estem donant-li molta importància perquè sembla que ja sigui, però hem de pensar sempre en la sostenibilitat del sistema. Cada vegada més serà més important, jo li dic, bueno, ho diuen a tot arreu, la indústria 5.0, que seria el canvi és no anem a produir a Xina perquè això implica un transport cap allà, un transport cap aquí, pues per què no produïm a prop, els impostos es queden a prop i el treball també es queda a prop. Això pot canviar el model social i poden canviar també la part d'impacte ambiental, l'impacte social.
Anem a Sabadell. Com tenim els calendaris, la situació per tenir La facultat d'infermeria a l'art tèxtil.
A veure, no tindrem facultat d'infermeria. Jo sempre corregeixo, i em sap greu quan corregeixo, en principi el model de l'autònoma és un model integrat de la salut. I llavors nosaltres tenim una única facultat on hi ha estudis de medicina, d'infermeria i de fisioteràpia. I si hi hagués més estudis relacionats amb la salut, són en l'àmbit de la facultat. La facultat té diferents unitats docents. Una de les unitats docents estan sempre en àmbits hospitalaris. Llavors tenim una unitat docent que està a Sabadell, que en aquest moment imparteix medicina únicament. Llavors, en aquesta unitat docent que hi ha ara, és petita i inclús està justa per lo que seria la medicina. Llavors, hi ha un tema que muntarem, la
unitat docent a l'art tèxtil. Ja m'ho he pres.
Ho dic perquè vull també que els oients ho tinguin clar, perquè a vegades pots pensar, no es fa així, cada vegada més es col·labora, i ara inclús estem pensant i plantejant els temes d'educació, de formació professional d'alt nivell, on, perquè quan entres al quiròfan o entres al lloc, el que està d'ajudant, el que està d'infermer o d'infermer o de metge o metgessa, estan treballant conjuntament i estan col·laborant, llavors nosaltres plantegem tot d'una forma conjunta amb la formació. Llavors nosaltres ara el que estem planificant és la unitat docent d'infermeria. I aquí tens raó, perquè en el primer mòdul dels quasi 10.000 metres que té l'art tèxtil, la primera fase va a la part d'infermeria, que són 2.800 metres. Veus que ja ho tinc, comencem a tancar més dades. En aquest moment, nosaltres ja sabíeu que havia el tema de la sessió, de l'espai, teníem el tema de la sol·licitud o de la subvenció. Crec que en uns dies passa pel ple, i nosaltres tenim previst el dia 20 i tant d'octubre en el Consell de Govern de l'Autònoma aprovar-lo, de manera que una vegada hem passat aquestes dues fases ja s'estreuria a licitació les obres, les obres no, el projecte. Estreuria a licitació el projecte, i llavors el projecte iniciaria. Si em diu, clar, això tens el projecte, a més amb l'increment de preu, nosaltres teníem previst uns 6 milions, ara ja sabem que el cost total d'aquesta primera fase seran uns 8 milions d'euros, 7 i pico, 8 segur, perquè s'han incrementat tots els costos. Ja veurem, a veure, perquè això fins que no acabin les licitacions i el projecte, però ja estem planificant que ens costarà com un milió i pico més del que teníem previst. Això implicarà que d'aquí a un any i alguna cosa començaran les obres, i jo espero i desitjaria que en aquest mateix projecte, perquè això ho hem parlat amb la gent de l'hospital, també hi anés la unitat docent de medicina, que també es traslladés a lo que seria l'art tèxtil, però en aquest moment encara no està tancat.
Altres projectes que tinguin a Sabadell, amb el campus de Sabadell, altres iniciatives que tinguin pendents a la ciutat. M'ha explicat això de la cambra, ara em deixarà que no m'ho explicarà, bueno, però vaja, quan surti m'ho vindrà a dir, oi?
No,
que sí, m'ho vindrà a explicar.
Te diré ara, faré una miqueta més, però...
Va.
A veure, jo estava
dient... Acostis el micròfon, sisplau.
Sí, jo estava dient que jo vull... El model de l'autònoma és connectar-nos a la societat, connectar-nos al màxim possible. I llavors, i com t'estava dient, que necessitem tenir que ens arribin reptes i que ens arribin d'una forma fàcil, el problema està que un ciutadà o una petita empresa o una mitjana empresa no sap on dirigir-se, en qui parlar, si no té. Llavors, la meva intenció en el concepte de innovació oberta és intentar, estem parlant amb l'UPC i parlant amb la Càmera de Comerç, intentar fer una oficina conjunta en diferents punts del Vallès, un seria clarament a Sabadell, on puguin adreçar-se als diferents elements de la ciutadania, d'on sigui, a plantejar reptes i on podem donar resposta i treballar amb ells. Estic dient amb ells, perquè això és un costum que s'ha perdut, que és dir, tothom pensava que la transferència del coneixement anava des de la universitat cap al ciutadà, i això no és cert. Nosaltres necessitem saber què necessita el ciutadà. Quan nosaltres estem fent coses, quan estem fent recerca, que em deies tu abans, hem de fer recerca que sigui... Si no és aplicada en la primera fase, perquè hi ha recerca que són recerques bàsiques que seran aplicades d'aquí a 30 o 40 anys, però sempre hem de tenir en la ment el nostre objectiu final, que és millorar la humanitat, o millorar la ciutadania, millorar tot, per lo que això és importantíssim, que sigui bidireccional, que sigui col·laboratiu. I dius, aquest seria un projecte que a mi em sembla molt interessant. Després tenim ara, estem analitzant el tema de lo que seria en el camp, en Covadonga, per dir-ho, el nostre edifici actual, com podem plantejar algunes coses per donar resposta a les necessitats del campus. Nosaltres ens agradaria molt inclús incrementar més la nostra activitat a Sabadell, perquè considerem que no és un edifici ni dos edificis, sinó que és un campus i com a tal lo entenem.
I en aquest sentit, mantenir-lo on està, perquè s'havia parlat de potser buscar-li un altre espai més pròxim a la unitat docent, ara ja m'ho he pres, de l'art tèxtil. No sé si ja estan pensant en això.
Pensa que no hi ha tanta distància. Tu agafes, jo crec que podien ser el nostre Sabadell la roba, per dir-lo d'alguna manera, eh? Jo dic la roba perquè és una altra cosa. Jo crec que aquell barri on la distància entre l'edifici actual i l'hospital deuen ser un quilòmetre i mig o un poc més, 15 minuts caminant, 10 minuts, i enmig just està a l'art tèxtil. I jo podríem, si comencem a fer activitats, comencem a introduir temes d'innovació, que sí que tinc pensat, però per una mica més endavant, podríem ajudar a transformar el barri i fer-nos més visibles per la ciutat. Jo estic disfrutant avui aquí parlant a Ràdio Sabadell, que la gent pensi que l'Autònoma sempre, ja porta molts anys, però volem ser presents a Sabadell i ens sentim a casa. No sé.
Javier Lafuente, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Com sempre, estaríem un quart d'hora més d'entrevista perquè tindria moltes més coses a traslladar-li. Moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'estudi.
Moltes gràcies a vosaltres.